és un batut xafat, una barreja entre... És això, és cremeta. Cremeta, això és crema. És crema absoluta. I clar, Sade no es va inventar tot això. No es va inventar. Sade té una cultura musical brutal. Per cert, una altra d'aquestes que... abans hem comentat, hòstia, es van conèixer els XX amb una acadèmia d'art, amb un d'allò. Sade també té formació en aquests col·legs que hi ha a Gran Bretanya, als Estats Units, que som, a veure si, com ho explicaria una miqueta, com l'Acadèmia de Fama. Hi ha gent que estudia pintura, l'altra violín, l'altra dansa i tal, que això aquí a Espanya no...
De les arts o de la humanitat.
Sí, correcte. I de... No, més que res, belles arts aplicades també molt, molt, molt en el sentit de música i d'arts escèniques, més que altres coses, d'acord?
Clar. Com l'Institut del Teatre, per exemple, que hi ha diferents disciplines.
No ho diria ben bé així. L'Institut del Teatre és, per mi, un institut on s'ensenya a un senyor a ser actor. Aquests college, aquests instituts et donen una formació generalista i després els profes, ells et condueixen de dir, vostè ha ingressat aquí perquè és un gran violinista, no? Hòstia, pues, és que estem veient que vostè no cal que toqui Sostakovich, tiri pel jazz.
Ah,
i allà et formen una mica, allà és on van formar a Sade, el Jimmy XXX, tota aquesta gent. Jo trobo faltar molt, 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 hi ha acadèmies privades aquestes a Espanya, el que passa és que, clar, si no, si ton pare no és consejero delegado de Telefónica, no pots anar allà a estudiar. Val? No sé si són pues, entre 300.000 euros o, i mig quilo a l'any. És algo així.
Val, el següent.
Escolteu, d'on ve tot això? Ara ja canviem una miqueta. Ara anem a pujar una miqueta, perquè què passa? Quan estàs molt relaxat i molt a gust amb algú, què passa?
Bueno, puja la temperatura.
Puja la temperatura.
Els cossos s'apropen.
Rombus, rombus.
Pues, arrossa un braç.
Una miqueta la caidita de Roma i tot això. Va.
És que això és tan...
Tan jo. Ah, correcte. Ja hem posat aquest senyor al d'allò. Anirem al tall 11, directament.
Escolta'm, Lin, creus que és un dia propici per la caidita de Roma?
Jo, mira, saps el que passa? Jo penso, hòstia, aquesta voràgine...
Home, si t'has fotut un pollastre a l'as, t'asseguro jo que no.
Mira, jo us diré una cosa. Com a senyor gran, sempre tingueu sempre un moment per la caidita de Roma. Perquè després no hi haurà caidites. Mentre pugueu fer caidites,
aprofiteu.
Feu, home, i tant, per favor.
I poseu de fons, què?
Això, mireu, Barrens i Eugene Carter, un déu de la música disco, de l'R&B, del soul, un d'un tempo més animadet, però això és ballable, però no és un bombo a negres, del pom, 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 pom. Perdoneu que estic picant a la taula, ara
no,
el tècnic
no,
d'això,
no em
vol matar,
que
es caracteritza per marcar el ritme amb allò que tant li agrada a la Clara Molins.
Què?
El Sant Serro, saps? Que a tu t'agrada molt agafar una baqueta i fer quinca, 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 com si estiguéssim a la festa major.
No
t'agrada? Bueno, pues l'ho he puesto en el guión i a partir d'ara sí que t'agrada.
Manes tu.
Endavant, escolta, Solfinet...
Què escoltem? Digue'm el títol, sisplau, d'aquesta cançó.
Can get enough of your heart, the more candor. ¿Tiene cambio para la máquina?
Can de more.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Oh, oh, baby.
But, baby.
My darling, I can't give up your love, baby.
Escolta, algun dia haurem de fer un OnlyFans? perquè la gent vegi què diem quan, uah, quan sona la música aquí. I tal. No,
s'està que... parlant d'aquesta veu meravellosa.
Meravellosa.
Que la Mireia Garolera crec que li està
Mireia,
cantant.
Com es deia, ja ho sona? Primer, la caidita de Roma, com ho deia?
Parlant de la caidita.
No hi ha altres paraules que es poden fer servir sense cap mena de problema. Ara no acabo de recordar.
Ja t'ho dic jo. Xitxà. Allà ho sona, la caidita de Roma es diu xitxà.
Vinga, va, volem sentir, ara?
Tira. Ahí está el cencerro y catacita.
No, però a banda de que Barry White t'acompanya, sí, en aquests moments, sí, íntims,
sí,
jo crec que també té un to de veu, és una música, i sobretot la seva veu que t'acompanya com a persona.
Sí. Ara, sí. És tan important el que està dient la Mireia. És, mireu, al final, el chill out i tal, és això. Ara semblaré una broma d'aquestes de merda que faig jo a Twitter i tal. No, és acompanyar.
Sí.
No t'acompanya un bombo a negres a 4x4 de Jeff Mills. T'acompanya això.
Sí, sí.
Arriba al cor, a la patata, a l'ànima. Hi ha gent...
On ha d'arribar?
On ha d'arribar? Hi ha gent, perdoneu, que això li donaran ganes de cardar, hi ha gent que es posarà a plorar. Perquè aquesta veuot de dir, hòstia, aquest senyor està amb mi ara mateix a casa. No estic sola, val? És fantàstic. Vull acabar avui amb l'embalat del Via Lliure,
sí,
amb un senyor que crec que li dedicarem un especial, perquè he estat revisant aquests dies la seva discografia i és que és inabarcable, tu.
Li deien
el King of Soul, el rei del Soul. Ell era de Geòrgia. És la peça fonamental de les discogràfiques Stax i Paul Records, les discogràfiques del sud mitiquíssimes d'Estats Units. I avui tanquem, pugem una mica el pitch, pugem una mica la velocitat. Perquè
acabem apujant el pitch.
Apujem, perquè tampoc vull que la gent estigui buscant
desmaiats
a Google fentanilo. Voy a tener suerte.
Per favor, mossèn.
I acabem amb el Hard to Handle del 68 del fantàstic Otis Redding.
Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old lovin', and I got you some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore lovin'. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. And I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I advertise love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but kissing love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around.
El fantàstic Otis Redding. Acabem amb això, Òscar Nin.
Escolteu, crec que un dia farem un especial del 60.
Sempre vols fer especials, tu?
Sí, perquè és que m'engorilo.
Després no sempre el fas.
Ja, he fet aquesta playlist i t'hagués trucat i t'hagués dit no, fem un especial del Otis Redding. I t'hagués trucat al cap de 5 minuts i t'hagués dit no, anem a fer un especial de Morxiva. No, anem a fer un especial de Portishead. No, anem a fer una...
De tot.
Eh? Que si quiero, que si tengo. M'està pujant ara tot... M'he aixecat un moment a ballar.
No ha anat bé,
No ha anat bé.
T'has arriscat molt.
M'he arriscat molt i sento si he tacat alguna cadira o alguna
cosa. La cara ha canviat de color,
Ara vull dir, com és jugant allò de les pel·lícules, l'assassí no anda suelto, Pues... O pues allò,
Doncs escolta'm, acabem amb Otis Redding?
Acabem. Jo tancaria avui el d'allò amb aquesta sensació de dir hòstia, hem començat molt, 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 molt a baix,
sí,
però el soul, la música anímica, hòstia, també pot ser una mica mogudeta i tal. Jo crec que avui, per començar el primer embalat de l'any, Molins, amb dues persones de Sant Feliu, hòstia, ha quedat per emmarcar,
Doncs vinga. I per posar-nos aquesta playlist aquesta tarda, si volem fer una mica de cosa relaxada,
sí,
i etcètera.
Cadascú a casa seva,
Lo
que deia mon pare, no vingueu a casa meva aquesta tarda a picar que quiero hacer la quedita de Roma,
Doncs vinga, quan estem a punt d'arribar a la 1:10, ens anem acomiadant.
Yeha! Aleluya! Ara estic fent jo de Clara Molins,
aleluya.
No faig això. Doncs baixem la persiana avui amb aquest fantàstic embalat dedicat a músiques més relaxades i pausades del que habitualment fem amb mossèn Nin. Acompanyem avui el mossèn fins al tram amb els bolquers preparats
per efectivament
per si cal canviar-lo. Que hi ha d'un senyor gran, em temo que amb una sopa de farigola, també, un termo,
tres formigoneres de Forta Sec, que m'estan esperant aquí a sota de la ràdio.
I aquesta abraçada enorme al nostre disco, l'entremaliat i estimat mossèn Nin,
gràcies,
que cada diumenge ens fa reflexionar, reflexionar moltíssim sobre la cultura popular i ens porta la millor música al Via Lliure. Vinga, mossèn, aixequis, posis la jaqueta, agafis el bracet, que el deixem al tram. Ens veiem la setmana vinent. Bon diumenge a tothom.
Bon diumenge, amigues. Bon diumenge. Avui els guies són més fluixets perquè si crido molt m'ho faig a sobre. I recordeu, estimeu-vos i no escolteu merda. Us estimo. Bon diumenge.
Ai, mare. Una i 11 minuts, moment d'actualitzar-nos. Ana Hernández, bon dia.
Bon dia.
Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
El pic de l'onada de grip podria arribar la setmana que ve, tot i que ja està percebent un alentiment de la corba de contagis.
Sí, des de CatSalut han assegurat que el ritme de contagis comença a anar lent, a anar més lent, tot i que encara no s'ha arribat al pic més alt. Ho ha explicat al Via Lliure la investigadora del grup de recerca Biocomsc, Clara Prats.
Sembla que ara sí que la grip estaria ja començant a alentir aquest creixement. Els models aquests que tenim nosaltres ens situen al pic a principis d'aquesta setmana. Vam tancar l'any amb uns 12.000 casos de grip a la setmana. Els models ens donen per aquesta setmana que estem ara doncs, arribar a uns 17.000 més o menys i a mitjans de la setmana que ve la previsió seria que comencessin a decreixer.
Tot plegat coincideix amb la obligatorietat de la mascareta als hospitals i centres sanitaris que entrarà en vigor a partir de demà. Prats, però, ha assegurat que això no servirà per doblar la corba, sinó que és una mesura de protecció més, sobretot en espais com les urgències, on hi ha molta gent amb virus respiratoris. Barcelona arriba per primera vegada en 34 anys al 1.700.000 empadronats. Després de dos anys de baixada per culpa de la pandèmia, a l'agost de l'any del 2023 ja van fer una primera revifada superant el 1.500.000 d'habitants. Durant els primers 7 mesos de l'any passat, el ritme d'empadronaments es va disparar en més de 40.000 persones. Els naixements, però, no remunten. De fet, a hores d'ara ja neixen més persones fora de la comarca del Barcelonès que no pas a dins. És la primera vegada que això passa des que s'entenen dades l'any 2016. Una de les particularitats de les dades del 2023 és que la meitat dels empadronats són joves, d'entre 25 i 39 anys, i encara una dada més, 8 de cada 10 nous barcelonins són estrangers. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora encara hi ha complicacions en algunes carreteres del país a causa de la neu. Segueixen calent cadenes per circular en una desena de carreteres del país, sobretot al Pallars Sobirà, l'Aran i l'Alta Ribagorça. També hi ha dues carreteres tallades, la C28 al Port de la Bonaigua per risc d'allaus i, per altra banda, tampoc es pot circular per la C38 a Molló per la caiguda d'arbres a causa del vent. De fet, el 112 ha rebut fins a les 12 del migdia més de 30 trucades per incidències derivades del vent. Les comarques que han registrat més incidències han estat el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà i el Maresme en tercer lloc. I en punt internacional, el govern palestí assegura que s'han perdut el 70% de les defenses a Gaza a causa de l'ofensiva d'Israel. Ho ha explicat en un comunicat el portaveu Mahmoud Baza, que ha afegit que es troben pràcticament sense recursos a causa dels bombardejos. També ha detallat que hi podria haver més de 8.000 desapareguts sota les runes, però que precisament per aquesta manca d'efectius no tenen els recursos per dur a terme les tasques de rescat necessàries. Tot plegat després que en les últimes hores també s'hagi pogut donar a conèixer la mort de dos periodistes més a la franja. Un d'ells treballava al canal de televisió d'Al Jazeera.
Esports, el Baxi Manresa s'està jugant la classificació per la Copa del Rei de bàsquet a la pista del Bilbao. Necessita guanyar, però a 2 minuts 17 segons pel descans perd de 15, 41 a 26. Carlos Sainz és nou líder del Rally Dakar en la categoria de cotxes després de la segona etapa que ha guanyat el seu company de l'equip Audi, Stefan Pedersen. Rafa Nadal no jugarà a l'Open d'Austràlia de tennis. Ha explicat a les seves xarxes que les molèsties que va notar el torneig de Brisbane, que era el primer que disputava després d'un any allunyat de les pistes, no són greus. És un microtrencament muscular que no és una recaiguda de la lesió anterior, però que no està preparat per disputar el primer gran slam de la temporada. I en futbol, el Barça debutarà a la Copa del Rei aquesta nit al camp del Barbastre de Segona Federació a les 9. Valdeca i ja no es va entrenar per indisposició, no ha entrat a la convocatòria i se suma a les baixes de Lamine Yamal sancionat i els lesionats Ter Stegen, Pedri, Gavi, Marcos, Alonso i Cancelo. La novetat és Íñigo Martínez, que torna després de lesió, i també són els jugadors del Barça Atlètic, Casado, Cubarsí, Aron, Pau Víctor i Héctor Font.
I pel que fa al temps, aquesta tarda el vent continuarà bufant amb cops forts, sobretot al Pirineu, a l'Empordà, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. El sol es mantindrà com a protagonista, tret del Pirineu, on seguirà la nevada a qualsevol cota. I tot plegat acompanyat d'un ambient més fred, amb moltes màximes d'entre els 8 i els 13 graus.
Gràcies, Anna. Gràcies, Quim.
Bon dia.
Bon dia.
Un quart de dues i va, que encarem la recta final ara amb les següents amb continguts. Parlarem de cuina, però abans... Arriba al Teatre Tívoli de Barcelona el musical Los Chicos del Coro. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit, que arribarà al Tívoli el 8 de febrer de la mà d'AMR Produce. Aquests dies, pues, festes en què tot costa més i necessitem animar-nos, podeu regalar-vos l'adaptació d'una pel·lícula aclamada per les audiències de tot el món. Les entrades les teniu al web balanyaenviu.com.
Lliure, amb Clara Molí.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Via Lliure, amb Clara Molí.
Avui volem parlar-vos d'un hàbit que, ara que hem arrencat l'any, potser hi ha gent que l'ha començat i fins i tot com a propòsit d'any nou. Després ja veurem si amb més o menys èxit, perquè els propòsits així a priori són una mica complicats de complir. Parlo d'escriure un diari personal, de fer un dietari. Grans personalitats de la història hi van escriure frases reveladores, com per exemple...
I just like walking around. I think the view is better from Brooklyn. You know, you can look back over and see Manhattan.
La Marilyn Monroe s'hi confessava dient: estic sola, sempre ho estic, passi el que passi. O bé aquesta altra.
Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Su forma es la de un...
És la veu de la pintora surrealista Frida Kahlo, que es preguntava: per què tinc peus si tinc ales per volar? Un altre exemple.
Que la estupidesa no ha estat mai un meu fort, perquè he tractat de comprendre el país i no han estat solucions que fessin fer marxar el comerç al país. I que
el gran escriptor Josep Pla, gran dietarista també, que al seu diari hi va deixar escrit: l'ideal consisteix a fer-se totes les il·lusions possibles i no creure-se'n cap. Doncs bé, avui volem recuperar aquesta pràctica que, malgrat ser antiquíssima, podríem dir, hem redescobert que s'està posant de moda entre els joves i s'ha convertit en una tendència a les xarxes. S'ha rebatejat amb el nom de journaling, però així de primeres tinc la impressió que, com passa amb molts altres conceptes en anglès, ve a ser escriure un diari personal de tota la vida.
Així és, nois, noies, he caigut jo també i m'he comprat un bullet planner per fer journaling. No pensava que ho faria mai perquè mai he sigut aquest tipus de persona, però ho vull començar a ser. Necessito consells perquè no escric un diari des que anava a l'ESO. No sé com utilitzar-lo, però vull fer-ho. Crec que m'ajudarà molt mentalment. Crec que és una eina superguai.
Aquesta veu que sentim és la de l'Ània Posada, comunicadora, creadora de contingut i actriu. Aquí avui hem convidat perquè ens expliqui exactament què és això del journaling. Bon dia, Ània, com estàs?
Molt bé, com esteu?
Què tal? Això del journaling sempre tinc la sensació, o les noves tendències, que els mitjans generalistes ens arriben tard, no? És a dir, quan arriben a les xarxes o es comença a divulgar, a nosaltres hi ha com un decalatge sempre. Tu com, quan ho descobreixes?
Jo fa, fa menys d'un any.
Ah, no anem tan tard, doncs.
No, no anem tan tard. Però us he de dir que segueix bastant vigent, sí? No aneu molt tard.
Està,
no, no, no.
Està aguantant la
tendència. Sí, sí, està agafant molt, força, està agafant força,
molt efímeres i de seguida caduca.
Sí, però està durant bastant. Mm-hmm. Com que també ara està molt de moda tot el tema del self-care, de cuidar-te... Mm,
té a veure amb això,
sí,
eh?
Ara jo crec que sí. Sí, sí.
També ens acompanya una persona que en sap bastant de diaris personals, és l'escriptor Albert Forns Canal. Bon dia, Albert, com
bon
estàs?
Bon dia, bon dia.
Tu tenies constància del journaling? Havies sentit a parlar o no?
Amb aquest terme, no.
No,
sí,
eh?
Sí que tots aquests diaris de self-care i tal, quan estudiava els diaris, doncs hi eren, no? Els gratitude journals, diaris de gratitud i tota una sèrie de coses que... Mm-hmm. Que són altres maneres o maneres modernes d'escriure el diari de tota la vida que deies.
Ara de seguida entrem en profunditat, però abans, Ània, explica'ns, des del teu punt de vista, el journaling, què és exactament, per entendre'ns? A veure, o com ho perceps tu, com sí. ho dius tu, com ho fas tu, també?
Per mi és el que cadascú vulgui, segons el seu diari. És una tècnica de registre de pensament, d'experiències, de desitjos, de reflexions. Jo ho faig servir com si fos un diari normal, que al final és això, és una paraula en anglès, però sí. és un diari de tota la vida. I no ho sé, jo ho faig servir per apuntar coses del present, propòsits del futur, també... A mi m'agrada molt llegir, llavors apunto tot el que llegeixo...
Sí, faig les coses,
sí,
reflexions.
És una mica poti-poti. Doncs, també, jo què sé, si... Això és molt antic, però si veig una revista o alguna cosa, hi ha una cosa que m'agrada, ho retallo, enganxo, sí. rotllo collage.
Ah, val. No sí, sé, també poden haver imatges i poden haver dibuixos, sí, fins i tot.
De tot.
I no sé si també està una mica pautat, és a dir, hi ha alguna recomanació de com s'ha de fer, de com s'ha d'estructurar, o cadascú és lliure?
Jo crec que sí que hi ha, sobretot amb el bullet journal, que és com un...
Bullet journal, anem a traduir això.
Sí,
què seria?
Ho fan servir com a terme de post-its, com...
Val, com reflexions així més, tal com raja així...
Bueno, ho fan servir més per organització. És que hi ha molts tipus de journal. Vale. Llavors, aquest seria el que té com les pautes més marcades, que hi ha una sèrie de... Doncs s'ha de fer taules, o s'ha de fer no sé què. Jo no segueixo cap pauta, sincerament. Sí que hi ha una també que són els prompts, això que són
com les
premisses.
Sí, això també n'he sentit a parlar. Que serien...
Són com premisses, preguntes, per no partir de zero, diguéssim.
Com una mica prefabricat, no?
Sí, totalment.
O sigui, no tires tu lliure, sinó que sí. a partir d'aquestes preguntes, sí. doncs, d'una manera t'encaminen i t'ajuden a escriure el teu sí. propi diari. A banda d'això, per cert, m'han explicat que l'última actualització de l'iPhone
sí.
Hi ha el Diary, que sí. també serveix per reflexionar sobre moments quotidians i especials.
Em va semblar molt fort.
Sí?
Sí, perquè se m'actualitza fa res, 3 dies, i vaig dir... Hòstia, sí que estan al dia,
no, realment, està sí, sí. tot anant cap a aquest camí, sí. què està passant? I també volia preguntar, Ania, no sé si tu, abans de fer el journaling aquest, tu ja havies escrit diaris quan ets
sí,
més petita.
Sí, quan era petita.
Clar, fins i tot d'adolescent, que és aquest moment en què comences a fer aquest tipus d'escriure,
sí.
no? N'havies
sí,
fet, dius?
Sí, havia fet a l'ESO, de petita, de tota la vida, doncs el típic diari, sobretot amorós, no? De no sé què persona m'ha mirat,
les grans
no sé
confessions,
què...
m'ha donat la mà.
I és una cosa que molts cops m'he plantejat tornar a fer, però com jo crec que ho percebo, o no, ara ja no, però ho percebia com a infantil, no? És aquesta cosa que no és que les nenes fan diaris.
És com saps? Si quan et tornes adult ja no pots escriure
exacte.
Un diari, no? És, et fa fins i tot una certa
totalment,
vergonya.
Totalment, sí, sí.
Home, això és de quan ets petit, no?
Sí.
Albert Forns, tu escrius un diari personal?
Jo escric un diari personal amb intermitències, costa molt la cosa... Sí. Llavors, ara m'enganxes que al principi d'any sempre és el moment estel·lar dels meus
diaris. Sí, t'hem enganxat que tu ets d'aquests que, no sé si com a propòsit, però que sí que mentalment comença l'any i dius, ara començaré una llibreta nova o...
Exacte, i no faig això de l'iPhone, o sigui, l'iPhone ara el que estic veient és que Apple el que vol és eliminar tota la gasto de papereria que fem. Jo cada any vaig a la papereria, em compro el diari aquest any, 2024, sí. i estreno la llibreta, no?
Ah, ho fas en format llibreta?
Sí, sí. També... Bueno, és que són diversos usos, no? Però a mi això d'anar escrivint, ja ho faig regularment, no? Soc escriptor, però també hi ha una part doncs, d'aquesta escriptura personal que en llibreta m'agrada molt apuntar el què faig, no?
Sí.
He anat aquí, m'he trobat amb tal, he vist la pel·lícula, he llegit el llibre, no?
Com, més que grans reflexions.
Més que grans reflexions. I si necessito fer grans reflexions, sí que obro l'ordinador i les escric, no? I llavors, per tant, també tinc una pila d'arxius al disc dur, que és diari de tardor del no sé quantos, diari de tardor del no sé quantos, no?
No sé si aquesta època de l'any és especialment convida a començar un diari o per quines raons creieu que això ho fa molta gent.
Hi ha una part que és la reflexió de l'any passat. A mi m'agrada molt cap a 28, 29 de desembre, sempre em poso tonto, i ha estat útil aquest any els propòsits.
Balanç, una mica de balanç, no?
Sí, i aquesta idea també l'escric i em poso en aquest xip i això m'ajuda, i després, bueno, al començar l'any és, va, que aquest any sí, aquest any sí que duré aquest diari que començo ara, arribarà almenys a l'estiu.
I arriba, perquè, a veure.
De vegades sí, de vegades no, i de vegades es torna a rebrotar.
I us heu preguntat mai aquesta pregunta, potser un pèl transcendental, de per què escriviu, o per què escriviu, en el teu cas, que ets escriptor, segur que sí, però en aquest sentit, per què escrivim un diari?
Té molt, jo crec que cadascú escriu el diari per el seu motiu, no? Ho he dit abans. I jo crec que, no sé, hi ha una part d'això, tenir anotat el que has fet. Hi ha gent que, mira, pensa que algun dia, quan sigui gran, ho mirarà enrere i dirà, ostres, sí que vaig fer coses, no? Sí que va ser profitós el 2023, no? També hi ha allò de pensar en veu alta, reflexionar amb tu mateix, no? Mentre l'estàs escrivint i mentre estàs posant per escrit idees, doncs les desenvolupes, no? Buides el pap, no? Sí. Per això, en l'adolescència, que estem tots tan encesos, sí, no? Allà necessitem posar moltes coses per escrit, però també a la vida hi ha molts moments. A mi m'és més fàcil escriure quan em passen coses dolentes que quan me'n passen bones, eh? Quan passen bones és com perquè ho haig d'apuntar, no?
Clar, clar. I també té una part de, jo a vegades hi penso, de com foto de l'esperit. O sigui, com em sentia jo en aquell moment, no? Sobretot si revises diaris antics, tu tens fotografies d'imatge i pots veure com eres o com estaves, si estaves content, trist, amb qui comparties la vida, però el diari té aquesta cosa de recuperar com a estat d'ànim, vincles, persones que formaven part de la teva vida d'un moment molt concret, no? No sé si esteu d'acord, una foto de l'estat d'ànim, de com em sentia...
Sí. És com tornar a estar dins del teu cap en aquell moment, és molt guai. Te'n recordes de coses, de persones, d'emocions i coses que era com... Estava enterradíssim, això, i de com me'n recordo d'aquest noi de primer d'ESO que m'agradava i no l'he vist mai més, saps? És molt xulo.
Sí, i de vegades tenim aquesta idea de... quan recuperem coses, sobretot d'adolescència o de joventut, és, oi, no m'agrada el que hi veig, no?
Sí.
Però, i llavors
tu,
molta gent el que fa és, fins i tot, cremar els diaris de joventut, no? I
això... l'exageració, no?
Sí, no? Jo estic bastant en contra, ja és una altra persona, tu ets una altra, i per tant, tenir-ho és un tresor, inclús per quan tu no hi siguis, si mai algú de la teva família troba aquells diaris, no? També és una experiència al·lucinant.
Tu ets un gran defensor del dietarisme, Albert. Explica'ns una mica per què, perquè a vegades està una mica estigmatitzat, és a dir, ho relaciones molt amb l'època de l'adolescència, no? Amb ser un fric, amb ser un raret...
Hi ha molts usos dels diaris, com deia abans, i aquest ús de pensar, ni que sigui aturar-te una estona, reflexionar com t'ha anat el dia, reflexionar com estàs, si t'has comportat malament amb tal persona, si no, si el contrari de vegades és que aquest és un malparit i el que fas és posar per escrit perquè aquella persona és tan odiosa, no? Però al final és... el que dèiem abans, en anglès diuen el self-care, no? El cuidar-te, al final és una estoneta en el que tu penses en tu mateix, no? I bé, alguns també anem a teràpia i ho fem en companyia d'algú que és expert, però fer-ho per escrit doncs també ajuda.
En el teu cas com a escriptor, no sé fins a quin punt està íntimament lligat a escriure un diari, en fer ficció o tot formar part del mateix ofici? Fins a quin punt?
Clar, l'escriptor escriu i va tenint idees i les desenvolupa i les pensades que té, doncs les apunta pensant que són bones, que pot posar-les en un personatge, etc. No? Per tant, la cosa d'escriure la tenim en el nostre dia a dia. I en el meu cas, a més, jo vaig fer un llibre perquè em vaig trobar uns diaris antics al mercat de Sant Antoni, no?
Abans d'anar 5 som a casa.
Exacte.
Què va passar?
Doncs això, passejava pel mercat de Sant Antoni buscant llibres vells, no? Allò, el diari, el mercat dominical, sí. I allà em vaig trobar 13, que s'estaven venent els diaris d'un senyor, escrits a mà, no? 13 llibretes, i els vaig comprar. I a partir d'aquí, doncs, el llibre és...
Sense haver-los llegit abans.
No, 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 jo només vaig obrir aquelles llibretes i vaig veure, ostres, però si està escrit a mà, això, a 13 de gener, no? De l'any 70, avui, tal, 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 i pensava, ostres, quin tresor, no? I només per les hores que s'ha passat aquesta persona durant 15 anys escrivint els seus diaris, jo crec que això ho vaig de tenir, no? És com comprar una vida, vaig comprar
clar.
Vida.
Qui era aquesta persona?
Ai, doncs era un...
Està escrit a la teva novel·la, anem a la llibreria...
No farem spoilers, però
un senyor barceloní,
un senyor barceloní estàndard, molt metòdic, que li agradava molt apuntar això, llavors anava al cafè i deia, tallat, 13 pessetes, no?
Sí.
I apuntava també molt els preus, sí, de les coses... I
molt descriptiu.
Tant, molt descriptiu, sí, no era un senyor, no era expansiu sentimentalment parlant, no era, home, coses del cor no hi eren, no? Però et permetia fer molt un retrat de la Barcelona de l'època, no?
L'altre dia no sé qui m'explicava que el forense Narcís Bardalet té apuntat què fa exactament cada 15 minuts de la seva vida des dels 18 anys, que és una mica aquesta cosa de llistat, fins i tot, de vida quotidiana, no? Que em fa pensar en l'Hilari.
Hilari,
nom real.
Sí, sí. I és apassionant, això, de tenir... El que passa és que si apuntes el que estàs fent cada 15 minuts de la teva vida, possiblement el que apuntaràs és estic escrivint al diari, estic escrivint al diari,
no,
no fa
més.
Res més, no?
Sí. Ara parlàvem d'això, de diaris personals que retraten o expliquen un moment vital personal i subjectiu, però no sé fins a quin punt també poden explicar una època, no? Un moment històric. No sé si és el cas d'aquestes llibretes que vas trobar al Mercat de Sant Antoni.
Esclar, perquè allà hi explica, doncs, la primera vegada que va a uns grans magatzems i les portes s'obren automàticament, la primera vegada que puja, doncs, amb unes escales mecàniques, m'invento, no? O la primera vegada que treu un tiquet de la Renfe amb l'aparell, amb el caixer automàtic, no? Diguéssim, vull dir, no cal anar a la finestreta, no? I són coses, ostres, això passava. O el primer cop que es menja un kiwi, no?
Sí.
I això ell ho apunta, no? Que li esmussa la llengua i fa riure, no? Per tant, són d'aquell moment, i el mateix passa amb diaris molt més antics, no? O sigui, els diaris que tenim, doncs, del 1700, etc., ens permeten veure la Barcelona d'aleshores, no? El diari del Baró de Maldà és un retrat únic de com era, què passava als carrers de Barcelona aleshores.
I tu com et sents quan comences a llegir aquests diaris d'una altra persona dels anys 60, dels anys 80, és a dir, com a voyeur, com a espia, t'apassiona de sobte?
És el que dèiem abans, estàs entrant en la intimitat d'una persona, sempre el que ella et vulgui explicar, el que ha posat per escrit, el que, no, perquè quan escrius també hi ha coses que deixes fora, no?
Sí,
però en realitat és com, són lectures molt, molt íntimes i molt xules, perquè, doncs això, no? Entens com funcionen els mecanismes del cap d'un altre, no?
Sí.
I aquest privilegi no el tenim gaire sovint.
I s'assembla a tu?
En el cas del meu dietarista no s'assemblava gens, no? I això per això era xulo. He comprat una vida d'un personatge que jo mai hagués gosat, ni que jo m'hagués posat esforçat a crear-lo, no m'hagués sortit algú tan quadriculat com a l'Hilari, no?
I tu a partir d'aquí crees una ficció?
Jo a partir d'aquí, no, el que faig és una mena de no ficció en la que el que faig és dir... Us faig partíceps de la investigació que vaig fent per saber qui era ell, com és que els seus diaris s'han acabat venent al Mercat de Sant Antoni, etc. No? I alhora pues, explico per què escrivim diaris, els estudiosos dels dietaris que han trobat, alguns diaris famosos de la història, no? Per exemple, una cosa molt divertida, que és que a Londres hi ha un magatzem de diaris. Ah. Tu no vols el teu diari i perquè m'estorben, doncs vas allà, fas una donació i la gent pot anar a llegir diaris d'altra gent.
Què
dius? Sí, hi ha 500 diaris de 500 persones diferents, i abans que dèiem diaris d'adolescència, no?
Sí.
Vaig estar fullejant els diaris d'un adolescent que m'he enamorat del Peter.
Vas anar a Londres? No,
sí, vaig anar a consultar aquest. Sí, sí, vaig anar a consultar el magatzem aquest de diaris a veure com era, no? I unes coses allò, també amb enganxines i coses, però també el diari d'un senyor d'Essex que era, em sembla que era jardiner. Bueno, vull dir que ja tens allà tota la tipologia de diaris, però consultables, i per un escriptor també és molt interessant. Agafes un diari dels anys 20 i tens detalls únics del que passava aleshores, no?
Clar, però això vol dir que la societat anglesa dona un valor molt gran a aquest tipus d'objecte, no?
Bé, la veritat és que a Catalunya ja hi ha un magatzem de diaris,
sí?
D'aquests,
no,
sí, a la Roca del Vallès.
Ah, mira,
m'agrada fer propaganda.
També
hi he anat.
També...
No, és que arran del llibre que jo em preguntava, quina pena que a Catalunya no hi tenim això, em van venir de la Roca.
Mira com jo ara, no?
Sí, em van venir de la Roca i m'han dit, que tenim un dia un magatzem des de fa no sé quantos, no? I per tant, si teniu diaris o teniu, doncs això, no? Autobiografies o memòries, això que voleu donar i que quedin guardades, a la Roca del Vallès tenen un arxiu que fan això.
El cementiri dels diaris de gent morta, no? Segurament.
Sí, o viva. També tu pots dir, el meu diari no sigui consultat fins d'aquí 50 anys.
Ho pots demanar.
Sí,
hi ha uns criteris, molt bé.
Sí.
Tornant al tema del journaling, Ània, per què creus que triomfa? És a dir, els joves de sobte han descobert el paper i el boli, una generació tan digital, tan impregnada de les pantalles, de mòbil i tot això, és a dir, és com un tema vintage de recuperem allò que els nostres pares feien servir molt de normalitat, o què diries?
Sí, jo crec, almenys parlant per mi, jo crec que ja passem molta estona amb el mòbil, molta estona amb pantalles, treballant, estudiant, llavors... Al final, fer el journaling és una excusa per agafar un boli i un paper, que sembla mentida, però
no,
ja...
No.
Quan l'agafes, sinó quan signes un
document. D'aprendre a escriure, no?
Sí, i és com aquesta excusa de, bueno, vaig estar 5 minuts, per mi vaig escriure a mà, que escriure a mà, no sé per què, però és com... fa que processis diferent les coses, com que surt directament de tu, no? I sí, jo crec que és per això, perquè no ho fem mai, ja, d'escriure a mà.
Clar, també acabes sent, si és amb una llibreta, acabes sent un lloc físic on tu aboques els teus pensaments, els teus sentiments, les teves emocions, i pots recuperar aquest espai, no? Igual que ara parlàvem d'aquests llocs, on aquestes biblioteques de diaris, que clar, si en un moment donat a Elon Musk se li gira la truita i decideix eliminar certes plataformes, desapareix moltes
totalment
coses que hi hem abocat, no? A internet o a les xarxes socials. No sé fins a quin punt a tu t'agrada poder acudir a un lloc, a agafar la llibreta, a llegir...
A mi m'agrada molt i mai he acabat cap llibreta, cap diari, però crec que quan acabi aquesta, la que he estrenat, m'encantarà veure-la sencera, poder mirar-la, no sé, serà una sensació de... Aquí tinc una part de la meva vida, saps?
I en el teu cas com a influencer, clar, els teus vídeos expliques coses que et passen a la vida diària. Clar, els diaris són per tu. Això és una gran diferència.
Sí.
Com ho vius?
Bueno, clar, jo al final a les xarxes trio el que explico, no... Hi ha coses que no explico, perquè no, perquè... No sé, m'agrada mantenir la meva privacitat, però el diari és diferent, no? A més, jo el faig servir molt, no tant per explicar, avui he fet això, avui he fet allò, sinó em sento així, ha passat això i m'ha fet sentir així, com ho puc solucionar, com he reaccionat, saps? Com més reflexió sobre els meus patrons de comportament, de pensament, com més enfocat a salut mental i emocional. És una cosa que no puc fer enlloc més, amb la meva psicòloga, però...
Clar, clar.
Però...
Sí. Una pregunta que us volia fer, ja per anar acabant, on guardeu els diaris?
Jo tinc, bueno, on tinc els llibres, la biblioteca, tinc...
Sí,
un,
allà,
una,
eh?
Sí, sí.
A la
santeria. Sense cap mena de por que algú llegeixi, perquè a vegades hi ha aquesta reticència de dir, vale, això ho escric, no ho escric, per si mai algú llegeix, per si aquesta persona és algú proper a mi que no m'agradaria que ho llegís, o no, vosaltres mai penseu com amb aquesta limitació, amb aquesta por?
Quan era petit el meu germà llegia els meus diaris. Mira, tenia una contrasenya que havies de parlar en veu alta i el meu germà imitava la meva veu i ho desbloquejava.
Oh, però
ho havia fet amb tinta invisible.
Bueno,
era Indiana Jones, allò. Ara no, la veritat, no crec que ningú tingui cap interès en llegir-se.
No us limita de cap manera, tu tampoc, eh, Albert? Quan escrius pensava, això ho llegirà tal persona o això fins i tot transcendirà. Potser acabarà aquest diari meu al mercat de Sant Antoni algun dia.
Sí, per això intento no fer faltes d'ortografia.
Molt bé, sí, sisplau, que la posteritat no quedi, com que fas faltes.
Sí, exacte, no? Per tant, sí que hi ha aquesta part de que al final estic escrivint si algú llegeix, com jo he llegit diaris d'altra gent, però crec que hem de relaxar una mica, la meva intimitat, bueno, primer, si no vols que ho llegeixin, depèn de quina cosa no l'escriguis, i després, que quan i si són coses allò super confidencials, doncs, bueno, mantén la seguretat, no? Però vaja, jo crec que al final els diaris, al llarg de la història, sobretot quan passen les dècades, serveixen com a testimoni d'un temps, d'una persona, i si tenies una petita baralla amb algú i ho poses per escrit, doncs mira, al cap dels anys podríem riure del que hem dit abans, no? D'aquells petits piques.
I on t'agradaria que anés a parar un diari teu?
Quan jo feia els diaris, vaig treballar en aquest llibre, no? Els diaris aquests que vaig trobar, i pensava, ostres, estàs fent malament, no estàs fent malament, però jo al final he fet un homenatge al dietarista que va fer aquells diaris, no? I l'altra cosa era de dir, ostres, i si em passés a mi m'encantaria que quan jo ja no hi sigui al cap de 30 anys, doncs de cop algú comenci a parlar de mi a través dels meus diaris, no? És una manera de fer-me renéixer, no?
Moltes gràcies, Ània Posada, creadora de contingut, i Albert Fons Canal, escriptor, autor de les 5 Som a Casa, d'edició 62. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per reflexionar i defensar sobretot els diaris i els dietaris. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
RAC 1. Not pro. Producers. L'èxit de la temporada diu adeu al Teatre Tívoli. El pròxim 4 de febrer fem l'última funció, improrrogable. Si encara no has vingut, no t'ho pensis més. Diversió assegurada, el millor regal per compartir amb tota la família i amics. Última oportunitat per veure The Producers a Barcelona. T'hi esperem.
Els Reis ens han deixat rebaixes.
Què dius ara?
Sí, i les pots aprofitar a Servei Estació a partir d'avui. Tenen un munt d'articles amb descomptes de fins al 25%. En calefacció, ferreteria, bricolatge, papereria, neteja...
M'ho apunto.
Avui diumenge, Servei Estació obert al carrer Aragó 270 de Barcelona. De 10 del matí a 8 del vespre.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure, amb Clara Molí.
1:40. Aquest primer diumenge del 2024 passant cap a la tapaïda cuina del Via Lliure per saludar el nostre duet Pimpinela. Avui a l'estudi tenim, atenció, la nostra cuinera predilecta Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia.
I no a distància, sinó que també ha vingut aquí en persona presencialment l'emperador de les fruites i les verdures, Pere Puigverd. Bon dia, Pere.
Bon dia, faltaria més.
Que bé que hagis vingut, eh?
Clar que sí.
A veure... Avui parlem de receptes econòmiques, diguéssim, per superar aquest gener costerut després de totes les festes, totes les despeses que hem hagut de fer per Nadal, i a sobre li hem de sumar, diguéssim, aquest augment de preus generalitzat que vivim en aquesta època de l'any, i que si vas al súper, realment la cistella ha pujat.
Sí.
De quina manera? Però abans... Recordeu que la Mireia és la propietària de la millor escola de cuina per aficionats del món mundial.
Totalment.
Sí, clar, i català. Fa anys que des del barri de Gràcia dona veritables lliçons de cuina per convertir el sapastre més gran en algú que sap defensar-se entre els fons. Per cert, aviam... Espero que molts de vosaltres us hagin portat carbó, i no precisament la brometa.
Del bo.
El carbó del que parlàvem ahir, dia Reis, sinó carbó de la
del
Mireia.
Bo. Sí, senyor.
Atenció, aquesta estupenda targeta de regal per qualsevol dels moltíssims cursos que la Mireia i el seu equip fan a l'escola. Si voleu fer-hi una ullada, només heu d'anar a la seva web, www.mireiacarbó.com. I per altra banda, en Pere Puigverd, el nostre august emperador de les fruites i les verdures, un referent, el propietari de tota una institució a les comarques gironines, com és Fruites Núria, a les botigues que hi té repartides. Podreu comprar les millors fruites i verdures, la majoria d'elles de producció pròpia, i si voleu més informació la podreu trobar a www.fruitesnuria.com. Déu-n'hi-do, quina introducció.
Toma ja.
Toma ja. Aviam. Com esteu?
Bé, molt bé.
Encantats. Jo, sí.
Mirant aquests tortells que m'estan mirant.
Ai. No? Però els heu tastat, els heu mirat?
Jo només els he mirat.
Els he mirat.
Endavant,
i...
I
m'hagués agradat estar ahir, perquè ahir segur que teniu fruita.
Oh, sí?
Ja no n'hi ha?
Tant, ahir teníem fruita.
Això era ahir. Uf, ahir. L'Ore barregen els dies.
Però m'agrada, perquè sí, ja no. Tot i que m'agrada molt...
Ja, a mi també m'agrada molt.
Necessito ara fer el que farem avui.
Ah, exacte. Que és molt bé. Fer... Cuina,
què farem?
Cuina senzilla, econòmica.
Cuina senzilla.
La de casa. Al final... Quan parlàvem de fer cuina econòmica, jo pensava, si és la que s'ha fet tota la vida a casa, saps?
A pagès, sempre.
Sí, i aquí,
pagès,
i a tot arreu.
Estoviam moltíssim amb la cuina. La meva mare pensa que no menjava una fruita ni una verdura que no fos de rebuig. És a dir, que havíem de llançar a les gallines...
Clar, l'altre la veníeu.
Espera't, que aquesta me la menjo jo. I era boníssima. I deia, calla, no ho diguis a la gent, que era de la merma, perquè així s'ho menjarà més bé. No, ho cuinava tan bé
clar,
que tothom s'ho menjava encantat i estalviàvem.
És així.
Disculpeu que no he saludat amb Blai Morell...
Hola de nou, Blai, Clara Molins.
Ets a tot arreu, no
sé per què. Avui estic aquí pluriempleat,
farta.
Aquí de cinema, de música, de cuina, el que calgui, tu.
I la Sandra Sotillo, què tal, Sandra?
Hola, què tal? Jo vinc amb boli i llibreta per apuntar-me.
Com sempre.
M'interessa molt, perquè el tema d'avui.
Molt bé. Sí, t'interessa?
Home, sí. Jo he de dir que se'm dona prou bé. Vull dir, jo soc de, mira, obrir la nevera i dir... Amb què hi ha?
Molt bé.
I de qualsevol cosa improvises i surt alguna cosa.
A veure què podem aprofitar. Pere, per cert, com dèiem abans, no? els preus de les verdures han pujat. Ens podries explicar una mica aproximadament el percentatge d'augment o què està passant exactament?
Alguns han pujat més que altres, sobretot els que tenen influència amb el consum d'aigua.
per la sequera, no?
Sí, perquè molta gent no s'ha atrevit a plantar-los per si a cas no, llavors no poden arribar a cap, perquè quan sembres una cosa, si no esperes que Déu ens doni aigua, doncs penses, a veure, si jo gasto tots aquests diners per plantar, que és molt car, doncs s'ha plantat menys quantitat, i tampoc és que s'hagin apujat tant. Ho veiem més a l'estiu que no ara a l'hivern, perquè ara a l'hivern, diguem que està car, però penso una cosa, jo, amb algunes excepcions, la mongeta, aquest temps, sempre l'he vist cara. Les patates, més o menys, estem parlant d'un 20%.
Un 20%, eh?
Sí, si volem...
Déu-n'hi-do, un 20%.
Sí, un 20% és molt, però és que hi ha molts factors que han fet que això passi.
Clar, això es trasllada a la cuina, després.
Sí, sí, clar, clar, clar. Sí, clar,
un 20%, però penso una cosa, que la verdura... en la cuina és un tant per cent molt petitó.
Sí?
Dos preus, sí.
Clar, el que passa és que ha pujat tot.
Clar, sí, però és el
plat,
problema, no?
El que dèiem, no? Un plat de cuina dels meus, dels de la Mireia, perquè allà hi ficarà carn segur, eh? Però dels que jo vull dir...
De tot, faré de tot.
Dels que jo vull dir, pot valgueu un euro per persona com a màxim.
Entesos.
Per sí. tant, no és tan car. Si et sembla, Mireia, sí. tu...
Jo us he portat, per exemple, un plat super senzill que
fem... Anem a les receptes,
sí,
ja.
Ah, com vulguis.
No, no, sí,
què vols
sí,
que
no,
fem?
No, no, endavant. Sí, 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 perfecte, receptes.
És que en Pere i jo hem portat sí. moltes, eh?
Jo
tenim
vull,
aquí...
vull fer una.
I en Pere en vol fer una.
Escolta, sí. escolta, les necessitem.
Mira.
Vinga. Jo,
mira, Pere, necessito la teva ajuda, per això.
Un moment,
endavant.
Un moment.
Música.
Ah, és que si no...
Sí, 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 tota la raó.
Primera recepta.
Fem per feina, eh?
Unes llenties amb verdures.
Home.
Boníssim.
Aquesta li agrada al Pere.
Jo aquesta...
A mi m'agrada.
Aquesta li agrada molt al Pere.
És que nosaltres a casa ens hem tornat vegetarians.
Sí? 100%. Ah,
quan venen els fills...
Sí.
Per força. Okay. Perquè no podem cuinar... Un dia, un any ho vaig fer dues paelles.
Sí.
Però vaig dir, prou, me la foto de verdures...
Clar,
i ara ens queda tan bona que ja... I les llenties amb verdura,
sí,
digues.
Perquè no necessiten més les llenties com aliment, com a tal, no? Aleshores, què val, Pere, una safata de verdures? És d'aquelles safates que porten la típica?
Sí.
Una, dos o tres pastanagues, sí, un porro, sí, sí. Un api, un
si és,
nap...
Si és gran...
Un api, no, una branca.
Un euro 50, un euro 80 com a màxim.
Doncs mira, necessiteu una safata d'aquestes de verdures,
sí,
que porti tot això, la típica, doncs això, pastanaga, porro, api, nap, un trosset de col, el que tingueu, val?
Xirivia.
Una ceba, si voleu, xirivia... Un litre i mig d'aigua mineral, 250 grams de llenties, jo us he posat pardines perquè són sí. aquelles petitetes i m'agraden més, i sal.
Entesos? Això serien els ingredients.
S'han acabat els ingredients.
Estem parlant
ja
per quatre persones, no?
Per quatre persones.
Per tant, això ara, fins ara, els meus càlculs són 40 cèntims.
Imagina't.
Per persona.
Per persona. Mm. Què heu de fer?
Què
si teniu
fer,
una olla de pressió, si no teniu olla de pressió, doncs no la teniu, ho farem després, però si teniu una olla de pressió, el temps s'escurça i, per tant, també, si cuineu amb llum, doncs també hi ha una mica d'estalvi aquí.
Mira.
Agafes l'olla de pressió, vale? Netegeu les verdures, les maltalleu i les poseu a coure amb l'aigua, amb el litre i mig d'aigua. Tanques l'olla sense sofregir ni res.
Val, entesos.
No afegirem greixos perquè així també ens cuidarem una miqueta.
Guanyem per tota.
La línia, cuidarem la línia.
Una miqueta, perquè després d'aquestes festes...
Això.
Ah, exacte.
Aleshores, tanques l'olla i quan comenci a sortir el vapor, abaixes el foc i ho cous 20 minuts. Obres l'olla... tritures tot allà dins, totes les verdures, val? Així que haureu fet, us quedarà com un caldo de verdures, val? Perquè quedarà líquid. I aleshores tornes a posar les llenties i tanques l'olla. I quan torni a sortir el vapor, que aquest cop mira ràpid perquè el que hi ha dins ja està calent, 12 minuts. Vapor, 12 minuts. Ja sabeu que les olles de pressió, al principi, quan surt el vapor, doncs teniu el foc alt i després el baixes al mínim que segueixi sortint.
Val?
Per tant, aquí tenim aquest estalvi. 12 minuts. Obres l'olla, sales... perquè no hem posat sal encara en cap moment.
Molt
ja està.
Bé.
Fet.
Ja està?
Ja està?
Una pregunta? I el xup-xup i el no sé què?
No.
I el
clar,
tenim?
Si ho vols fer igual, ho pots fer amb una olla normal. Ah, l'únic és que el temps serà més, saps? Trigarà sí. més en coure les llenties.
Serà més car, al
sí.
final, no? I no, no en sortiria a compte una altra vegada.
És que hi ha molta gent que li fa por l'olla de pressió, però...
Sí, jo no les vull fer servir.
A mi també em fa por.
Però això era abans, nenes, que són molt joves.
A Pere i a la Sandra els fa, a tots fa por, Sandra.
No, no.
Jo quan era petita em feia por, perquè sí. començava a xiular d'aquella sí. manera, em feia por.
Uf, és que aquest
I ara que sóc gran, és com que no m'atreveixo, perquè no sé ni tancar-la moltes vegades.
És que hi ha...
Pere, tu també et fa por, no?
A mi amb una olla de les clàssiques que tenen el tap de vidre.
Exacte. Sí.
Aquelles que tenen un piuet que surt. Sí. Aquelles ja m'agraden.
Sí, clar, clar, clar. Però si teniu una de les modernes, de les d'ara, és que no us passarà res, de
antic,
bo.
Jo, eh?
No. Clar, potser tinc el record de la de fa anys.
Sí,
ara, segurament. Ara deu ser més fàcil.
Doncs llenties amb verdures.
Si voleu, podeu afegir-hi després xoriço o el que vulgueu.
Ah, ja, però ja estàs pervertint el plat.
Bueno, jo, per si de cas, algú diu, oh, jo vull posar-hi, doncs feu el que vulgueu.
Ja seria més car una altra vegada.
Ja hi som. Ja no
opció sana, opció sana.
Sí, senyor.
Una altra recepta, va.
Una altra.
Vinga.
Uns fideus a la cassola.
Oh.
Amb bolets i costella. Ai. Ai, és que el Blai no el puc deixar. Ai. Només Salibera. Perquè ell li agrada.
Ai. Ai. Fideus a la cassola.
I és que ara que ve fred, ve molt
bé. Ve molt de gust.
Amb costella. Sí.
Però... Atenció als ingredients. 200 grams de costella de porc. Tu ves sumant, Pere, ves fent com aquell... Vale?
Serà una mica més cara, no?
Una mica, però... No. 300 grams de fideus, el fideu gruixut, no? Si fem fideu a la cassola...
De debò que estàs fent càlculs, Pere?
Sí, està fent... Està mirant aquí i va sumant, sí. 3 grams d'all, una ceba, 3 tomàquets madurs, un gotet de birranci o brandi o el que tingueu per casa, oli d'oliva, sal i pebre... Bolets variats, uns 400... Bueno, 400 igual és moltíssim, ara que ho penso. Una safata...
Però n'hi ha de baratos,
eh? Un xampinyó ja en val,
I els variats tampoc són molt cars.
No? I un litre i mig d'aigua o un brou de pollastre suau.
Saps aquests deshidratats?
Ah, sí, clar, també em serveix, sí.
La barreja de bolets és bastant econòmica.
Aquí quan sortiria el plat, més o menys, Pere?
Potser uns 2 euros.
Euros.
Jo crec que menys, fins i tot.
Per persona,
potser
no,
menys, depèn de quin bolets.
Clar, aquí el bolet és el que fa...
Sí. El que fa.
Si és xampinyó, un i mig.
Sí.
Carai, Blai, quin control,
Jo estava pensant la barreja, la barreja de bolets.
Jo vaig pensar amb el xampinyó. Quan vaig fer les meves allà, dic...
Fixa't tu que estem amb un menú de... 2 euros. Dos euros.
Sí.
Jo m'estic donant compte que quan vas a menjar fora de casa...
Hi ha marge.
Però hi ha feina.
Però, no,
clar, és la feina.
La feina de restaurant.
És una altra cosa. Clar,
sí,
clar.
La llum, l'aigua, el gas, els autònoms, els treballadors.
A veure. Ja tindríem els ingredients a fer,
Sí.
Per tant, què hem de fer?
Talles la costella, que ja la venen tallada, I això ja t'ho fan. Però...
Sort.
Sí. Ho salpebreu. Aleshores, amb una cassola courem la costella de porc salpebrada i quan estigui allò ben rossa, que tingui ben color... La reservem amb un raig d'oli d'oliva generós. Ja sé que està car, però no sigueu garrapilles.
No,
poseu-li...
No. Jo aquí sempre embarallo amb això, amb la gent.
Ja,
dura un litro d'oli? I quan dura un cafè?
El mateix que abans.
O un treguillo de whisky?
Tot, sí, dura el mateix que abans.
O de bicor 40...
L'oli sí que ha pujat, Pere.
De Bonet.
Home, l'oli, precisament. Si va amb candaus, no?
Sí.
Home, no.
Sí, jo amago la garrafa a l'escola, La tinc allà, sí.
El tema de l'oli és
perfecte. Que l'amago.
Vaig pagar... 80 i pico euros al litro,
Perdona?
Sí.
80?
Sí, 26 o quart de litre.
Hosti,
Pere. Bueno, però jo et dic que anem baratos.
Sí.
En comparació,
sí.
No? Clar.
Ja veuràs que ens durarà.
A veure, què més? Aleshores, a la cassola feu un sofregit amb els alls picats, la ceba picada o ratllada. Llavors, quan això sigui ben cuita, la ceba i l'all estiguin ben cuits, afegireu el tomàquet ratllat, val? I això ho deixes coure fins que quedi ben confitat. Que quedi reduït, que quedi com una marmelada, val? Xupat, és una qüestió de temps i d'anar baixant el foc i aneu remenant, val?
Entesos.
Què més? Incorporeu els bolets, que ja els tindreu nets, polits, talladets...
I baratets.
Agafeu els més econòmics que trobeu. Podrien ser secs, com deia en Pere, també. Els hidrateu abans i l'aigua del remull també la podeu aprofitar. Vigileu que a vegades hi ha sorreta, però és aigua que acostuma a agafar tot el gust del bolet. Poses la carn, el vi, que evapori, que redueixi, i ara afegiu l'aigua... els fideus, i això ho deixeu coure així amb la cassola mig tapada perquè no se us evapori gaire, doncs... Ah, no, calla, no poseu els fideus. Si voleu que la carn us quedi tova, primer poseu l'aigua i amb la carn, saps?, i amb el sofregit, i que faci un xup-xup 30 minutets, una cosa així. I després li poses la resta.
Molt bé.
Vigileu que no se us quedin secs, i ja està, és que no té res més.
Un caldo de verdures encara millor.
Si l'aprofiteu d'haver cuit unes altres verdures, meravellós. Us podeu comprar sempre un brou fet, però...
Jo sempre aprofito, té l'aigua, de les verdures. Ara explicaré, com tu em diguis, una de molt petita de verdures.
Fes-ho, Pere, vinga.
El cafè...
Perdona, però t'has acabat, Mireia, aquesta.
Sí, ja està, això és un xup-xup i ja ho veiem tot.
La cassola amb bolets i costella. Digues, espera, perdona.
No, mira, jo, clar, a Mireia sempre li ensenyo tot el que estic cuinant.
Sí, m'envia fotos.
Se'm va inspirar en un restaurant francès. Se'm va inspirar. I vaig pensar, provo a casa a veure què tal. És a dir, primer cous unes verdures, que poden ser unes miques de mongetes i patates i ceba, i una vegada ho tens cuit ho tritures amb el mini pimer, fas com un puré. En aquest puré, si ho vols deixar una mica més bo, hi pots afegir una mica de formatge parmesà i ho tornes a trencar. Tens la base, per un altre cantó has bullit aquestes patatones petites,
sí,
que poden ser en pell si és que és molt petita, o bé si t'entretens a bullir-se. I aquestes patates els has de bullir el dia abans, perquè una vegada els tens cuites, va molt bé que puguin reposar unes 15 hores, perquè així aquestes patates, llavors, quan s'escalfen a una temperatura no molt alta, tenen l'humidor, es torna humidor bo. I això se'n diu prebiòtics, la patata, i va molt bé per la fauna intestinal. Per tant, una vegada tens el puré, que ho fas servir de base, i poses les patates a sobre, i si t'has guardat alguna mongeta per decorar, li poses per sobre,
decoració,
i ho escalfes, no en el microones, en el forn, menys de 150 graus, i tens un plat superfàcil.
Bo.
De pagès.
Bo, sí, senyor.
Boníssim.
I vegetarià.
I vegetarià, molt bé.
Bravo!
A veure, ens estem quedant sense temps, Mireia.
Un minut.
Tenim temps en un minut a fer una recepta express.
Va, ho provem, va. Sí o
vinga.
No?
Som-hi, doncs. Vinga.
Macarrons amb anxoves i carbassó.
Què necessitem?
Macarrons o fusilis. 100 mil·lilitres d'oli d'oliva. 2 grans d'all. Una llauneta d'anxoves, d'aquelles de les barates, que ho vaig buscar, però no m'he portat els preus, no val res.
Oli d'oliva, 1,10 €.
No, dic la llauneta d'anxoves.
La llauneta d'anxoves.
La cutre salsitxera,
No, sí. Amb oli d'oliva la vols?
No,
la vull
amb oli de girassol.
80 cèntims.
Però estàs buscant, això?
No, de cap. Jo vaig a comprar al súper.
Dos carbassons.
Jo em conec els preus.
Que em queden 30 cèntims.
Vinga, va.
Dos carbassons petits i, si voleu, un bitxo.
80 cèntims.
Vinga. Poses l'oli amb els alls laminats o picats, com vulgueu, dins la paella, amb l'oli fred, i ho portes al foc, vale? Quan pugi de color l'all, incorpores les anxoves. Les anxoves es desfaran, afegiu els carbassons ratllats, que es cuinin, ja està, ja ho heu fet. Bulliu la pasta, evidentment, i ho barregeu tot. Toma,
ja està, bravo!
1 euro, només 1 euro per
persona.
Exacte.
Sí. Recetes econòmiques, ja ho sabeu.
Hem d'afegir la feina de la Mireia, la feina dels cuiners.
Home.
Clar.
Mireia Carbó, Pere Puigverd, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Recetes econòmiques, ens les apuntem, les aplicarem i així l'entrada al gener serà
una mica
més senzilla. Moltes gràcies, fins aviat.
Adéu.
RAC 1. Aquest diumenge, Superesports i Barça a RAC 1. A les 5, Barça-Obradoiro de la Lliga ACB. A 6:15, Arsenal-Liverpool de la Copa Anglesa de Futbol. A les 6, la final de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Des de les 8, la transmissió del Barbastre Barça del 16è final de la Copa del Rei amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports i Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Molt bé, això dels virus intestinals, eh? Després de 10 dies d'àpats, on el més lleuger que heu menjat és un llamàntor de l'amida d'un darnador, farcit de garri amb cansalada,
sí,
una bona grip intestinal va bé per buidar. És molt positiu veure com l'estómac treballa, com l'estómac s'emociona,
sí,
i quan l'estómac s'emociona, plora. Quan comenceu a notar que allò ja no és tronc, que allò no és solidesa...
Okay, però
com explicar aquell estat de la matèria, no?
No cal explicar-ho.
Heu fet servir mai un pot de nata en esprai?
No, crec que...
Cap al final.
Doctor.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1.
Una i 58, nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un plaer compartir aquests dos dies amb vosaltres. Moltes gràcies per ser-hi. La setmana que ve torna el Via Lliure a l'hora habitual, amb en Xavi Bundó. Així que res, moltes gràcies, que vagi bé.
Rafael Amor.
Bundó! On ets amb la bici de quatre rodes?
Surt de la bici, la bici. Passeig marítim de Badalona amb la bici de quatre rodes.
Xavi, descartem que el teu fill digui bon dia.
Digues bon
no
dia.
No vull.
No, 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 bé, personalitat.
No, no, no tinc sobre els meus fills, de veritat. No tinc control sobre els meus fills, no tinc control sobre els tertulians, no tinc control sobre el programa, no tinc control sobre res. I aquesta és la meva vida ara mateix.
Un altre, que és el tortell de crema. Aquest ja ho tastant, no agafa, nen, no patiu, eh?
És que si després ens enganxes amb la boca plena,
tu ets bona persona o ets com el jefe que ens enganxa sempre amb la boca plena?
Ara hauries d'anar a publicitat.
Jo soc molt més bona persona que el Xavi Bondó.
Vale. Ara estem
molt bé, ens agrada molt. Ens agrada molt.
I can hear you. Please speak louder.
Hola, buenas tardes.
Parla, tota la pel·lícula parla així.